L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda i benvinguts als informatius de Mute. Et saluda Tomàs Ginestra i Villar. Agricultura demana al Ministeri assessorament internacional per fer front a la plaga del caragol poma al Delta de l'Ebre. La directora general d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, Rosa Cubel, va acompanyar ahir dimarts el subdirector general de Sanitat de la Producció Primària del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Lucio Carbajo, en una visita als arrossols del Delta de l'Ebre afectats per la plaga del caragol poma. En la trobada, Cubel ha demanat al Ministeri que busqui, a través de l'Organització per l'Alimentació i Agricultura de les Nacions Unides, la FAO, un expert internacional que assessori Catalunya pel que fa al control i erradicació d'aquesta espècie invasora, ja que és desconeguda a casa nostra i necessitem un assessorament expert per afrontar la plaga amb garanties. La informació ens arriba des de la Plana Ràdio.
Doncs, efectivament, ahir mateix va ser quan es va produir aquesta visita, i és que el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural va convidar el responsable del Ministeri a realitzar una visita a la zona i a mantenir una reunió de treball als serveis territorials per conèixer in situ quina és la situació d'aquest caragol exòtic als camps d'arròs de l'Ebre i aconseguir el suport econòmic del Ministeri per fer front a aquest focus. La directora, Rosa Cubel, va demanar al Ministeri que es busque, a través de l'Organització per a l'Alimentació i l'Agricultura de les Nacions Unides, la FAO, un expert internacional que assessori Catalunya en matèria de control i erradicació del caragol poma. Àsia és el continent més afectat per aquesta plaga. Hi ha tècnics que tenen una elevada experiència en el tractament d'aquesta espècie exòtica. Segons Cubel, aquesta espècie és desconeguda a casa nostra i necessitem un assessorament d'experts per afrontar amb garanties el control i erradicació d'aquesta plaga. Dedicarem tots els esforços necessaris per combatre el caragol poma que està afectant de forma virulenta un dels nostres conreus més preuats, l'arròs del Delta de l'Ebre. Actualment, les Terres de l'Ebre són l'únic indret d'Europa on està afectant de forma virulenta el caragol poma i estem que es pugui estendre a altres comunitats autònomes veïnes si no s'efectuen mesures de prevenció i lluita contundents. Per aquest motiu, és important comptar amb el màxim suport possible dels serveis de sanitat vegetal del Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí. Recordem que a finals del mes de juliol passat, el departament ja va reclamar oficialment com a plaga la presència del caragol poma a l'hemidelta esquerre del Delta de l'Ebre. D'aquesta manera, es poden establir mesures obligatòries de prevenció i lluita contra aquest caragol exòtic que es menja les parts més tendres de la planta i que efectua atacs virulents a les parcel·les d'arròs al Delta de l'Ebre.
Finalment, tot sembla indicar que abans d'acabar la legislatura, la proposició de llei de regulació dels bous a les Terres de l'Ebre serà una realitat. Tret d'Iniciativa per Catalunya i els Verds, la resta de grups polítics de l'arc parlamentari català estan decidits a posar punt i final a la polèmica aprovant la protecció i regularització d'aquesta típica festa de les nostres terres. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
Doncs així és, la mesa del Parlament i la Junta de Portaveus ha fixat aquest proper dimarts l'ordre del dia del ple que celebrarà el dia 22 de setembre, que amb tota probabilitat serà l'últim d'aquesta legislatura. En la sessió es farà el debat i votacions sobre temes tan destacats i importants per a les Terres de l'Ebre com la regulació de festes tradicionals amb bous. Aquesta última va rebre l'aval del Consell de Garanties Estatutàries a principis d'agost i finalment es podrà aprovar aquesta legislatura perquè la data electoral s'ha fixat el 28 de novembre, fet que ha permès que es convoqui un altre ple. Així ho avançava el diputat de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya i alcalde de l'Ampolla, Francesc Sancho.
Esta setmana que ve el ple del Parlament de Catalunya entra ja, jo espero que de manera definitiva, a tràmit la llei dels correbous. i espero, vamos, jo a hores d'ara, per les notícies que tinc, jo diria que tenim majoria parlamentària i que per la tant s'aprovarà. De fet, allò que ens va fer patir tant, que era que s'acabés la legislatura i que es quedés això a l'aire i que per tant s'obrigués a un període d'incertesa, sembla que en això podem donar-ho per tancat i que per tant aquella llei que vam presentar amb tota la voluntat de que els correbous tinguessin una regulació legal i per tant un blindatge i tinguéssim la garantia que la poguéssim fer, sembla que aquesta setmana que ve tindrà majoria parlamentària i l'haurem d'aprovar-la.
Cal recordar que el Consell de Garanties va avalar la regulació del correbous a principis d'agost, però hi havia dubtes sobre si hi hagués temps aquesta legislatura d'aprovar aquesta iniciativa. Aquesta proposició de llei té l'aval de tots els grups, menys d'Iniciativa per Catalunya, Verds, Esquerra Unida i Alternativa, per cert, que farà que s'enfronti al tripartit, ja que tant el PSC com Esquerra volen donar suport en aquesta llei de protecció dels correbous de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Continua la polèmica sobre la possible instal·lació del MTC a Ascó. Ara els socialistes ebrencs neguen que el govern espanyol estigui amagant l'emplaçament que acollirà el cementiri nuclear. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
Doncs sí, la Federació del Partit dels Socialistes de Catalunya a les Terres de l'Ebre ha posat en dubte que el govern espanyol estigui amagant de forma deliberada l'elecció de la candidatura d'Ascó per emplaçar el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears per evitar perjudicis electorals als socialistes catalans, segons que, com saben, va denunciar ahir mateix Esquerra Republicana de Catalunya. El primer secretari dels socialistes ebrencs, Antoni Sabater, ha declarat que no disposen de cap notícia al respecte i ha reiterat la oposició dels socialistes ebrencs a la candidatura d'Ascó a acollir aquest cementeri nuclear. Escoltem el primer secretari del PSC a les Terres de l'Ebre, Antoni Sabater.
Nosaltres, primer, no tenim cap notícia al respecte. Segon, no creiem que sigui així. Tercer, la posició de la nostra federació al respecte, ja la vam expressar en el seu moment, de que el nostre territori té, diguem, una densitat d'instal·lacions del sector energètic i que, per tant, hi ha d'altres candidatures a d'altres indrets de l'Estat i que, per tant, les Terres de l'Ebre no siguin destinatàries d'aquesta instal·lació. Però no tenim ni cap notícia al respecte. És més, ni creiem de que les eleccions de Catalunya siguin, diguem, una excusa perquè el Ministeri d'Indústria resolgui el que hagi de resoldre.
Un altre dels candidats de la llista del PSC a les Terres de l'Ebre, Joaquim Paladiella, ha assegurat que si repeteix el govern el president Montilla, aquest cementeri nuclear no anirà a Ascó.
El 15 de setembre del 2000 es va celebrar a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa la primera assemblea per plantar cara al pla hidrològic. Preveia travessar del riu Ebre 1.050 hectòmetres cúbics. Allí va néixer la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que 10 anys després continua viva per defensar els interessos del riu i del delta. El pròxim dissabte, la PDE ha organitzat una festa per celebrar l'aniversari, tot i que hi adverteix que només és un parèntesi en la seva lluita. Entre els èxits que acumulen destaquen l'aturada del gran transvasament l'any 2004, la creació de les delegacions del govern i l'aparició de l'anomenada consciència ebrenca en defensa del territori. Un dels portaveus del moviment social, Joan Antoni Panisello, ha recordat les mobilitzacions, reunions i hores de treball que s'han viscut durant els 10 anys a la plataforma i ha destacat que la PDE ha estat un instrument a través del qual la gent va poder dir el que pensava en un territori que històricament s'ha sentit menyspreat. Segons ha relatat Pensello, els primers 4 anys del moviment social van ser els més intensos amb moltes mobilitzacions, protestes, boicots, actes de càrrecs de la Generalitat, fins que el 2004 el canvi de govern a Espanya va permetre modificar la llei del Pla Hidràulic Nacional i aturar el gran trasbassament. Amb tot, per Pensello, a partir de llavors es va canviar d'estratègia per acabar dibuixant petits trasbassaments d'aigua a través de grans canals de regadiu que s'estan construint, com el Xerta-Riu Sénia o el Segarra-Garrigues. Ara la lluita se centrarà en aconseguir que el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre inclou el cabal ecològic aprovat per la Comissió per la Sostenibilitat de l'Ebre. Abans, però, la PDE ha fet una crida a la societat ebrenca a celebrar aquests 10 anys en una festa el pròxim dissabte, dia 18 de setembre, que se celebrarà a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà parlaments i, sobretot, música amb el grup de folk Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries, Josep Maria Bonet i els Bandolers del Delta, Riu en So i Terres Roig.
EMUTE, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
La federació del PSC a les Terres de l'Ebre considera irrenunciable que l'actual alcaldessa d'Ulldecona i diputada al Parlament, Núria Ventura, ocupi el número 2 a les llistes electorals per Tarragona per darrere del candidat Xavier Sabaté. Així s'ha pronunciat el primer secretari de la federació, Antoni Sabaté, qui ha fet públic els candidats ebrencs que integraran la llista electoral per a la demarcació al Parlament. A més de Ventura, el Partit dels Socialistes de Catalunya ebrenc repetirà cartell també amb Joaquín Paladella, amb la voluntat de que ocupi el número 5 i Dolors López el número 7. Escoltem el primer secretari del Partit dels Socialistes de les Terres de l'Ebre, Antoni Sabaté.
Si diem que de, com a lloc irrenunciable la Núria Ventura com a número 2... la comissió de negociació en els companys i companyes de Tarragona faran de que també treballéssim per situar el número cinquè i el número setè. Estem pendents d'acabar de fer aquestes negociacions, però estem segurs de que arribarem a un acord en els companys de Tarragona i que traslladarem al Consell Nacional a Barcelona una candidatura tancada i pactada entre les dues federacions.
Les federacions tarragonina i ebrenca han de pactar una proposta conjunta perquè sigui aprovada pel Consell Nacional. Els socialistes ebrencs aspiren a reforçar el protagonisme de la seva federació en la llista conjunta i veuen a Ventura, que també és membre de l'executiva nacional del partit, com a cap de llista. Durant els pròxims dies, les comissions negociadores de totes les dues federacions hauran de continuar les reunions per aprovar una candidatura conjunta per a la circumscripció de Tarragona que satisfaci les propostes de tots dos consells de federació. Si existeix acord, la proposta es trametrà al Consell Nacional per a la seva aprovació. Cas contrari, el mateix organisme hauria de prendre una decisió al respecte. Diferents polítics del govern català visiten avui les Terres de l'Ebre. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, diferents polítics del govern català visiten avui les Terres de l'Ebre. Així, el vicepresident del govern de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, pronunciarà avui a Tortosa una conferència anomenada El relat del canvi, balanç de govern. De fet, també clourà les jornades tècniques sobre la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. Unes jornades tècniques a les que també hi serà present el conseller de Medi Ambient i Habitatge, el conseller Francesc Baltasar, que també visita avui les Terres de l'Ebre. En concret, ha visitat ja la bassa de les Olles a l'Ampolla i també doncs, assistirà a la cloenda d'aquestes jornades sobre la biosfera a les Terres de l'Ebre.
A Deltebre, festes tradicionals de l'arròs. Aquest diumenge 19 de setembre, la sega.
Terra d'arròs, terra de fang, homens i dos.
A les 10 del matí, cinquè tomb de la sega càrrec de l'associació Tres Toms, sortida des de l'Hotel Rull cap a les barraques de Salvador. A les 11, inici de la sega. Durant tot el matí, activitats típiques pel recinte festiu, tallers de jocs tradicionals i la música de Quico Alceli, el noi i el mut de Ferreries. A partir de les 2 del migdia, dinar popular al preu de 10 euros prèvia reserva. I a partir de les 4 i mitja, quart concurs de cant de jota improvisada. Recorda, aquest diumenge 19 de setembre a Deltebre, festa de la sega.
Sé que Un fons marí valuós i espectacular. El Consistori Calero vol vincular aquest patrimoni natural amb activitats turístiques i divulgatives respectuoses amb el medi ambient. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
L'Ametlla de Mar té un dels fons marins més espectaculars i valuosos de tota la franja litoral i un tram de costa encara pràcticament verge. Per mantenir-los, recordem que el 2009 va emergir el Pla de Gestió del Litoral, un ambiciós projecte de protecció i recuperació del medi ambient. El pla incloia, entre d'altres actuacions, la salvaguarda de la praderia de Posidònia, una de les més extenses de la costa catalana, i també especificava les maneres més adients de vincular aquest patrimoni natural amb activitats turístiques i divulgatives que puguin atreure un visitant amb un interès específic per la natura i un nivell adquisitiu prou alt. D'aquesta manera, també es pretén desestacionalitzar el turisme, que ara per ara està pràcticament centrat en l'oferta d'estiu de sol i platja. Xavi Soler, tècnic de la Regidoria de Medi Ambient.
Els magnífics valors patrimonials, naturals i culturals que té el nostre poble. Des de l'Ajuntament estem treballant una mica per recuperar-los i per donar-los a conèixer. Promocionar aquests valors és el futur del nostre municipi, de cara a tindre alternatives al ja una mica gastat sol i platja. Pensem que els nostres visitants cada dia busquen coses noves, busquen conèixer el lloc on te passaran les vacances i on te l'estan passant, i endur-se un record que permaneixerà per sempre a la seva ment. Això fa que ens haguem d'esforçar cada dia més en mantindre un litoral verge, en tindre un patrimoni ben conservat i en que els nostres valors culturals cada dia estiguin més arrelats i no els perdéssim. Iniciatives com aquestes tiraran endavant pues, alternatives i activitats com són pues, el submarinisme, el coneixement dels nostres fons, que naturalment estan perfectament conservats amb les praderies de Posidònia, que tan exuberants que nosaltres tenim, i el senderisme pel nostre litoral, així com altres alternatives que ara estem treballant a l'Ajuntament.
Fins ara ha hagut bastant desconeixement per part del gran públic d'aquest fons marí, que pot sorprendre agradablement a quelcom que ens visiti, no només per la seva bellesa, sinó perquè amaga tresors per descobrir per part d'un públic interessat en actius turístics de caire cultural i històric. És el cas de les naus submergides de la Primera Guerra Mundial enfront la nostra costa. El Correu, un antic vaixell mercant italià d'aquesta època, és un dels més visitats pels submarinistes i ha esdevingut amb el temps un centre de vida animal i vegetal propi. Des de fa anys, la Regidoria de Turisme estudia la manera de fer visites a aquest barco, que s'incloguin en un recorregut més ampli que mostri tots els actius turístics que hi ha a l'Ametlla. L'entrebanc ha estat que la seva exploració és complexa, fins a 50 metres de profunditat, i requereix de coneixements i experiència. Tot un repte per als submarinistes que troben en la nostra costa un autèntic paradís per a les seves immersions, molt allunyat de la imatge que es té d'ella com a destinació exclusiva de sol i platja. En aquest sentit, el treball de medi ambient i turisme passa per la divulgació per atraure bussejadors respectuosos amb l'entorn i allunyats de pràctiques agressives com la pesca submarina.
A partir del 16 de setembre, a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre serà un parlar per no callar.
I continuem des de la Ràpita. El Ministeri de Medi Ambient dissenyarà un camí natural des de la Ràpita fins a Càlits, seguint el traçat de la GR92. Des de Ràdio Ràpita ens informa Núria Subirats.
La Mancomunitat de la Taula del Seny està elaborant l'estudi de viabilitat i el projecte per a l'arranjament de tres camins naturals que transcorren en part per tres senders de llarg recorregut. Un d'ells és el GR92, que passa pel terme municipal de Sant Carles de la Ràpita. El tram ràpitenc on s'actuarà va des del cementiri municipal fins a la foradada, i l'actuació consistirà en recuperacions mediambientals, acondicionaments puntuals de desnivell, senyalitzacions i altres obres, com la instal·lació d'una caseta de refugi al Mas de Matarredona i l'adequació d'un mirador a la foradada. Però la totalitat del camí natural que s'adequarà va des de la Ràpita fins a Càlits, en una longitud de 81 quilòmetres. El nom que se li ha donat és el de Camí de Serres Litorals, que conjuntament amb el Camí del Tossal del Rei i el Camí del Cèrvol al Matarranya comprèn la primera fase d'un projecte d'àmbit estatal que s'enmarca dins el programa de camins naturals del Ministeri de Medi Ambient. L'Ajuntament de la Ràpita ja ha tramès al Ministeri la seva autorització per fer les obres, unes obres que encara no tenen data d'inici i que coordinarà l'empresa pública Traxatec.
I ens anem ara a l'Ametlla de Mar. La satisfacció a la regidoria de joventut de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I ens anem a l'Ametlla de Mar. Satisfacció a la regidoria de joventut de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per l'èxit de les noves activitats d'estiu. la regidora va preparar la seva programació pensant sobretot en que es pugui conciliar la vida laboral amb la vida familiar. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
La regidoria de Joventut ha fet balanç de les activitats que aquest estiu ha preparat per als més joves amb l'objectiu que ocupin el temps per les tardes i poder així conciliar la vida laboral dels pares amb el temps lliure dels menuts quan han acabat les activitats esportives d'estiu que es fan pel matí. A les acaballes de la temporada, el balanç és positiu perquè l'acollida de tot el que s'ha preparat ha estat molt bona. Així es va fer el casal de tarda al juliol i a l'agost, per quart any consecutiu, que té molt d'èxit perquè els nens i les nenes de 5 a 12 anys es diverteixen i aprenen en jocs populars i jocs d'aigua, tallers de manualitats, danses típiques, visites culturals a les fortificacions i visites a la natura, a banda d'introduir-los en valors que de vegades no s'aprenen al carrer, com són l'amistat i el companyerisme. Jean-Pere Gómez Comas, regidor de Joventut.
Amb una societat com l'actual i més amb un poble turístic com el nostre, al qual cada vegada més els pares i mares treballen, vam creure convenient que des de la regidoria de joventut havíem de fer alguna cosa per conciliar la vida familiar amb la vida laboral. Per això hem organitzat aquesta sèrie d'activitats com pot ser el casal de tarda, el racó dels joves o les colònies, que en definitiva el que fem és que els pares tinguin tota la tranquil·litat per saber que els seus fills no només s'ho passen bé a les activitats que organitzem des de l'Ajuntament, sinó que a més també aprenen des dels valors, aprenen des de la pedagogia, aprenen amb el medi ambient, i això a nosaltres ens dona molta satisfacció de saber que la confiança que els pares depositen en nosaltres i sobretot saber que any rere any els xiquets i xiquetes al nostre costat s'ho passen bé i es fan grans amb una sèrie de valors que potser en altres ambients al carrer no aprendrien.
Enguany, una de les novetats ha estat que el consistori ha organitzat les colònies de Rasquera de l'1 al 3 de setembre, en les que han participat una trentena de nens i nenes. Les colònies de Camanxol giren al voltant del món rural, l'agricultura, la ramaderia, les tradicions locals en la transformació d'aliments, la descoberta del medi natural i del bosc, les llegendes i els contes, tot plegat combinat amb activitats més lúdiques i dinàmiques. Una altra de les novetats ha estat el racó dels joves, on a partir dels 12 anys aquests han descobert coses intangibles com la diversitat, la relaxació i l'amistat, però també coses més concretes com el treball i el joc en grup, els castellers i el ball i fins i tot com fer un moneder. Però, sens dubte, l'activitat que ha agradat més ha estat el funky.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En el marc de la Setmana de la Diada de Catalunya de Deltebre, demà dijous tindrà lloc la xerrada El vaixell enfonsat de Deltebre. Des de Ràdio Delta ens amplia la informació Lluïsa Bertomeu.
En el marc de la Setmana de la Diada de Catalunya a Deltebre i coincidint amb el segon any d'excavacions de l'antic vaixell enfonsat davant la desembocadura de l'Ebre, el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya farà la xerrada El vaixell enfonsat de Deltebre. Recordem que aquest és un vaixell amb càrrega militar enfonsat després del 1798 quan intentava aproximar-se a la gola de l'Ebre i després de les primeres campanyes els arqueòlegs han comprovat que es tracta de les restes del vaixell de fusta més ben conservat que s'ha trobat mai a Catalunya, ja que es conserva tota l'estructura del buc i era visible tot el cargament de la part central del vaixell, format per caixes i botes de fusta encara tancades. Sobre aquesta xerrada, per conèixer el treball de l'excavació i la tasca dels arqueòlegs, en parla el qui l'impartirà, el mateix Xavier Neto, director del CASC.
I en aquesta xerrada sí que ja podrem presentar imatges, fotos del material extret. Explicarem les conclusions que s'han arribat al llarg de tot l'hivern, des del que va acabar la campanya a l'octubre de l'any passat. Hem estat estudiant, buscant bibliografia, buscant documentació i sobretot restaurant tots els objectes, i podem ensenyar ja material restaurat i les conclusions de la campanya de l'any passat i lo d'aquest any.
Fins al 10 d'octubre aproximadament es durà a terme aquesta segona campanya d'excavació. En enguany, l'equip format per 28 persones treballa al centre de l'embarcació amb l'objectiu d'extreure el màxim d'informació històrica. Els interessats en el tema, recordeu, demà dijous a les 8 de la tarda i a la sala Ramon Calvo de Deltebre, xerrada, El vaixell enfonsat de Deltebre.
A partir del 16 de setembre, a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, serà un parlar per no callar.
I continuem a Deltebre. Nova edició aquest cap de setmana del Rock en Riu de Deltebre. I des d'allí ens continua informant Lluïsa Bertomeu.
Aquest dissabte tindrà lloc el Rock en Riu 2010, un certament que es ve fent any rere any amb la intenció de promocionar les nombroses formacions musicals de Deltebre i fomentar la cultura entre els joves. El festival, que es farà al Parc del Riu a partir de les 11:30 de la nit, inclourà les actuacions dels grups locals Suite de Bura, Sonquis, Alania, Amnesia, Crator, Saltimbanquis, Juno i Shit Frog. Com a final de festa hi haurà una sessió de DJs. A més, s'han habilitat diferents espais com Mercat Alternatiu, l'espai Rock and Art i d'altres sorpreses que ens avança la regidora de Joventut de Deltebre, Vanessa Ventura.
Dins de la setmana de la Diada de Catalunya, des de la regidoria de Joventut, organitzem el Rock and Riu, tal com s'ha fet en els darrers anys. El festival, que serà aquest dissabte a partir de les 11:30 de la nit, comptarà amb les actuacions dels grups locals, un espai de rock and art amb exposicions d'artistes, un mercadet alternatiu i un servei de begudes i bocates. Recordem a la gent que l'activitat és gratuïta i que serà l'últim dia per inscriure's al concurs de camisetes a colla. Si voleu més informació, podeu consultar la web de deltebre.cat.
Recordeu aquest dissabte al Parc del Riu de Deltebre, nova edició del festival Rock and Riu, que celebra tots els anys en el marc dels actes de la Setmana de la Diada de Catalunya.
Per divendres que ve, dia 17 de setembre, la regidoria de dones de l'Ajuntament d'Alcanar ha organitzat una nova activitat enmarcada en el programa Salut i Dona, un cicle de xerrades i tallers que per a les 6:30 de la tarda d'aquest divendres i al centre cívic preveu la celebració d'un taller de rioteràpia. Ens informa Domènec Ramal des d'Alcanar Ràdio.
Què tal? Bona tarda des d'Alcanar. Hem de parlar avui d'aquest taller de rioteràpia que divendres que ve, dia 17, a partir de les 6:30 de la tarda, es farà al Centre Cívic de la Població, un taller enmarcat dins les jornades Salut i Dona que des de fa uns mesos ve impulsant la regidoria de la dona de l'Ajuntament d'Alcanar, tant aquí al nostre municipi com a les cases. Un taller de rioteràpia que serà impartit per la psicòloga Maria José Ruiz i Marita Ramírez, treballadora social. La primera d'elles, Maria José Ruiz, era qui comentava als nostres micròfons concretament en què consistirà aquest taller. L'escoltem.
Una mica podríem dir que la finalitat dels tallers de dinàmica del riure, sempre la finalitat principal és passar-ho bé. Encara que sembla una tonteria, passar-ho bé és important perquè és una cosa que l'estem oblidant bastant. O sigui, anem sempre molt corrents, sempre molt estressats, totes les coses les fem per a alguna cosa, llavors és una mica permetre-nos un temps de passar-ho bé per simplement això, passar-ho bé. Llavors la dinàmica del riure, el que treballes precisament és això, no? O sigui, no intentes fer una teràpia pròpiament, sinó el que estableixes són dinàmiques que el que permeten una mica és això, no? Desbloquear, que la gent se conegui. Llavors, a veure, bàsicament podríem dir que els dos pilars són la música i el joc. El que fem, a veure, un taller de dinàmica del riure té diferents fases. Comencem primer en el que és la fase de presentació, com tu has dit, hi ha molta gent que no es coneix, i per tant el que fem són jocs de presentació perquè la gent se conegui, sàpiga com se diu, una mica d'on ve, val? I trencar, o sigui, les primeres que comencem presentant-nos som nosaltres i trencar una miqueta el que és el joc. Després comences fent el que són el que es diuen les activitats o les dinàmiques de desbloqueig, on hi ha una activitat molt forta de ballar, de que, vale? On d'alguna manera la ment se para, o sigui, no tens temps de pensar i d'alguna manera se produeix una mica tot el que és aquest calentament i tot aquest desbloqueig. Vale? Després, bueno, pues, a veure, les dinàmiques sempre van canviant en funció una mica de la quantitat de gent que tens, de les necessitats de la gent que tens i també de les edats. Vale? No és el mateix un taller de dinàmica del riure, per exemple, en adolescents, o en gent de, bueno, pues de 20, 30, 40 anys, que en gent, per exemple, més gran. Llavors tu sempre adaptes les activitats que fas a la, pues, bueno, una mica al grup, no? A la gent. I, bueno, sí, la gent se'n riu perquè, bueno...
Eren les explicacions de la psicòloga Maria José Ruiz, encarregada d'aquest taller de rioteràpia que Alcanar s'impartirà divendres que ve a partir de les 6:30 de la tarda al Centre Cívic. Els únics requisits per participar-hi són inscriure's prèviament a les oficines del nostre ajuntament, les inscripcions que, per cert, són totalment gratuïtes. Cal també portar roba còmoda, mitjons gruixuts i també una colxoneta o manta, així com un coixí o una manta per tapar-se.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. La ràdio que parla de tu. La ràdio que parla com tu.
EMUTE, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, 55.000 oients ens emparen.
L'informatiu d'EMUTE.
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissions municipals a les Terres de l'Ebre i Mute. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.